Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
Vet aquí que una vegada... Novament, som aquí amb tots vosaltres perquè ha arribat l'hora del conte i del gran llibre d'Onavilles deixem sortir dues històries amb el desig de compartir-les amb totes les emissores de la xarxa de comunicació local, amb tota Catalunya i amb Ràdio Andorra. Aquesta setmana, com tenim per costum, tindrem dues noves històries, la recomanació d'un llibre i, com no podia faltar, la pàgina web i la música vindrà de la mà de la Txell Garcia. I tot això serà gràcies a les veus de Florència Aymerich, Martí Escoter, Cristina Güell, Lluís Miquel García, veu i control, i qui us parla, la Pilar Castro. El primer conte que escoltarem pels més petits de la casa porta per títol A dormir, Nil. Aquest conte tracta d'un nen que quan s'acosta l'hora d'anar a dormir sempre prefereix fer altres coses, com jugar amb el seu papa, cantar, ballar. El papa Hippo ja no sap què fer perquè en Nil se'n vagi al llit. És un escriptor suís que ha arribat traduït al català i està, com us he dit anteriorment, indicat pels més menuts de la casa. Així que, escolteu, A dormir, Nil. El dia és a punt d'acabar i el papa Hippo diu:
el sopar és a taula, Nil. Vine. S'ha fet tard i aviat serà l'hora d'anar a dormir.
Però ara en Nil no té ganes de sopar i d'anar a dormir no en vol ni sentir parlar. No, no. En Nil s'estima més jugar amb el seu tren, per exemple, o encara millor amb el seu papa. En Nil no té gana. Va passejant els coberts pel plat i comença a jugar amb el menjar. I això no li agrada gens al papa Hippo i li diu al seu fill:
tan bon punt t'hagis begut la llet i t'hagis rentat les dents, jugarem una mica.
En Nil està orgullós de saber-se rentar les dents tot sol i el papa comprova que se les renti bé. Després en Nil es renta la cara. El papa Hippo diu:
em sembla que seria millor que et posés ara mateix a la banyera.
No, ara vull jugar.
En Nil corre per tota la casa i diu tot xisclant d'alegria:
agafa'ns els que pots.
No hi ha res millor que jugar a tocar i parar amb el papa. Finalment, en Nil s'asseu a la banyera. El papa Hippo el renta i el frega bé, des de la punta de les orelles fins als dits dels peus. I li diu:
no és tan horrorós, oi?
Després l'eixuga amb la tovallola. En Nil pregunta:
juguem ara a fet i amagar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mentre el papa Hippo s'amaga, en Nil xiscla:
ja et tinc.
Sí, em tens,
diu tot rient el papa mentre es llança el petit Nil en l'aire com si fos una pilota. Una vegada i una altra el papa Hippo li diu:
però ara ha arribat l'hora d'anar a dormir.
Em pots explicar abans el meu conte preferit? Si us plau, si us plau.
Tres vegades ha de llegir el papa Hippo el conte preferit d'en Nil.
I ara cap al llit, Nil.
Però ara vull ballar una mica.
En Nil salta per l'habitació tot esverat, amunt i avall, i tots dos junts ballen la música preferida d'en Nil, fins que el papa es queda sense alè i li demana:
i ara posa't dins el llit.
Però és que tinc set.
No m'estranya, tant saltar amunt i avall,
sospira el papa mentre es porta en Nil al got d'aigua. En Nil li diu:
ara he d'anar a fer un pipí.
Quan en Nil torna, s'asseu tot d'una a la falda del pare.
Em pots cantar la meva cançó preferida? Si us plau, si us plau.
El papa Hippo fa un badall.
D'acord, però després s'ha acabat.
I tots dos junts canten la cançó preferida d'en Nil. El papa fa un enorme petó de bona nit a en Nil i finalment s'adorm al papa.
Bona nit, papa. Demà ja seguirem jugant.
El petit Nil s'arrulleix ben a prop del seu papa i a poc a ell també se li tanquen els ullets. La propera història que escoltarem és d'en Martín Waddell i porta per títol Ens mudem. És una història que ve d'Irlanda. L'autor la va escoltar quan encara era un nen i vivia al peu de la muntanya de Murne, i ara ens l'explica, perquè, com ell diu, explicar històries és el que més li agrada. En aquest conte comprovareu que els fullets poden ser pesats fins a la desesperació, com el fullet pelut del que parla la història. Escolteu, Ens mudem. L'Horaci i la Hetty vivien a pagès i feien una vida tranquil·la, com pertocava la seva edat venerable, fins que un fullet pelut hi va ficar el nas. El d'alta baix va començar amb unes paraules que van aparèixer a la paret del graner, tan amunt que ningú no les havia pogut escriure, a menys que s'hagués complicat la vida fent servir una escala. Georgi ha arribat, deien aquelles paraules pintades al cim del graner amb llargues bruixades vermelles. Tot mirant-lo, l'Horaci va preguntar:
qui és aquest Georgi?
La Hetty li va contestar:
deu ser el fill trapella d'algun veí.
No hi ha ningú que es digui Georgi al veïnat. I mai no he sentit a parlar de cap Georgi.
La Hetty es va enfilar una escala i va fregar les lletrotes fins que les va esborrar. Mentre fregava i esborrava, el fullet l'espiava i feia la rialleta. No l'haurien vist ni sentit encara que hagués volgut, i el fullet no volia que el veiessin ni que el sentissin. L'endemà al matí, les paraules tan intrigants ja tornaven a embrutar el graner. Però aquesta vegada, les lletres vermelles eren molt més grosses que el dia abans. Eren tan i tan grosses que n'ocupaven la paret sencera. Aquella bretolada per si sola ja era prou i massa. Però els dies següents, les coses van anar a mal borràs. En Georgi era un brètol de cap a peus. Cada nit, durant tota la nit, i això durant una setmana, en Georgi va obrir les finestres i va convidar el fred a entrar a casa. I el fred entrava, i els iaios s'abrigaven tan bé com podien. S'allitaven amb els abrics i els barrets posats, però no podien aclucar els ulls. I això era el que en Georgi volia. Ballava i botava el teulat just damunt del dormitori, i feia tant d'enrenou que els tenia desperts fins a la matinada. Les coses, i tant que sí, anaven a mal borràs a casa de l'Horaci i la Hetty. En Georgi buidava els ous que ponien les gallines, els farcia de fems i després els tornava al ponedor. Esclar, quan es va saber que aquells ous, amb compte de Clara i Rovell, tenien altra cosa, ningú no en va comprar mai més. També empaitava els porcs a mitjanit. Els va fer córrer fins que van perdre el greix, i a mercat no els van voler. I una altra cosa que feia era aparèixer a la bassa com un remolí. Els ànecs, amb aquells ensurts de mort, van deixar de pondre ous. Allò en conjunt ja era prou i massa, però faltava encara la bretolada final. Una nit, i era just la mitjanit passada, en Georgi va lladrar com un gos allà al camí, i l'Horaci, pensant que potser els lladres o la guineu li rondaven les bèsties, va sortir a fer un cop d'ull. El fanal de l'Horaci il·luminava el camí, i al cap d'un moment ja no l'il·luminava. Algú o alguna cosa havia bufat damunt la flama i l'havia apagat. L'Horaci es va quedar palplantat en la foscor més gran. Va sentir una rialleta i va començar a tremolar. El següent que va passar va ser que en Jordi li va saltar a l'esquena. Els braços llargaruts del follet li van envoltar el coll, que quasi l'escanyen, i les cametes peludes li van envoltar els malucs. L'Horaci podia sentir el follet, notava el seu pes que el doblegava, però no el veia, i això feia les coses més espantoses encara. Aleshores, en Jordi va cridar:
«Arri allà!»
i va fer trotar l'Horaci d'un costat a l'altre com si exhibís un poni per a la venda. I tot cridant, el fuetejava amb una branca i l'obligava a saltar als marges dels camps. El follet va cavalcar l'Horaci a través dels camps fins a la bassa, i allà va desmuntar d'un salt i va empènyer el iaio de cap al fang. L'Horaci va quedar xop, congelat i empastifat, i mentre tornava a casa, ensopegant i tremolant en la foscor dels camps, anava sentint aquella rialleta maligna que l'empaitava. L'Horaci va dir a la Hetty, un cop ficat al llit:
«No vull ni imaginar com serà la propera bretolada. Tinc por que ens faci mal. Em penso que hauríem de tocar el dos.»
«Jo també n'estic tipa d'aquell lloc. Ho venem tot i marxem.»
«Però no podem vendre res fins que ja serem fora. De primer ens mudarem en secret. El follet no ha de saber que marxem fins que haurem marxat. No fos cas que se li acudi seguir-nos.»
«Així doncs, ens mudem, però ningú ha de saber?»
«Això mateix. Ens mudem, però ningú no ho ha de saber.»
El pla consistia a carregar en secret el carro amb els mobles, els estris i tota la pesca. Llavors marxarien en silenci com dos vells ratolins. Haurien de vendre els animals un cop lluny de la granja. Després ja enviarien el tractant a buscar-los. En Jordi no havia de saber que marxaven fins que ja haurien marxat. D'aquesta manera s'asseguraven que no els seguiria i que podrien començar la vida de cap i de nou. La nit següent no hi va haver gaire renou a la granja i els iaios van posar fil a l'agulla sense pronunciar una sola paraula, per por que en Jordi el sentís. S'hi van posar junts abans de l'alba, quan suposaven que ja era a dormir. Recorrien la casa de puntetes, recollint els trastets. Ho tenien tot ben estudiat i sabien exactament on havien de col·locar cada cosa mentre carregaven el carro en la foscor. Així anaven fent. Aviat van tenir el carro ple fins al cim amb les taules, les cadires, els tamborets i amb els llits, els armaris i fins i tot el piano. Tampoc es van deixar les eines ni els estris de cuina. I per descomptat, no es van oblidar de la roba ni de les mantes, i encara menys del retrat de la mare de la Hetty, que es deia Anne, ni del rellotge de paret del rebedor, que havien aturat perquè ni tan sols aquell tic-tac fos sentit pel follet.
«Doncs marxem, noia»,
va dir l'Horaci a la fi, i atiant el cavall en silenci van començar a passar en el moment que el sol s'enfilava pel camí. Allà on el camí es troba amb la carretera hi ha una vella pomera, i just quan el carro hi passava, una veu profunda va ressonar entre les branques carregades de pomes.
«Psst, psst. Ei, Jordi, que us mudeu!»
I la veu del follet, alçant-se de la pila de trastets del carro, va contestar:
«Sí, Jack, ens mudem. Però ningú ha de saber.»
Que us recomanem aquesta setmana porta per títol No em deixis mai. El seu autor, el Kazuo Ishiguro, és un escriptor anglès d'origen japonès. Va ser Premi Nobel de Literatura l'any 2017. Ishiguro va néixer a Nagasaki, al Japó, i ell i la seva família van traslladar-se a Anglaterra el 1960. Es va graduar per la Universitat de Kent en Filologia Anglesa i Filosofia. Va obtenir un màster en escriptura creativa per la Universitat Anglia de l'Est el 1980. El 82 obtingué la nacionalitat britànica, que és l'única que posseeix en l'actualitat, perquè les lleis japoneses no preveuen la doble ciutadania. Kazuo Ishiguro ha estat 4 vegades candidat al Premi Booker i el va guanyar en l'edició del 1989. El diari The Times el va incloure en una llista dels 50 millors escriptors britànics del 1945 i va obtenir el Premi Nobel de Literatura, com ja us he dit, el 2017. Aquest llibre té un component romàntic a l'adolescència. La novel·la se situa a finals de l'any 1990 i lentament va dibuixar el que algú ha qualificat de distòpia. El 2010 se'n va estrenar una adaptació al cinema. La narració, amb salts en el temps, endavant i endarrere, versa sobre una amiga i un amic de la narradora i les relacions entre els dos, que formen el decorat sobre el que discorre subtilment el drama. Drama que no és notori fins que qui llegeix la novel·la s'atura a pensar què és el que ens està dient Ishiguro, sense dins-ho. Al final queda clar tot el que no es diu i hi ha una forta component emotiva en les relacions humanes amoroses i les relacions politico-socials. L'acció transcorre des dels anys de la infantesa de la protagonista narradora fins que ella arriba a l'edat de 31 anys. L'autor, Ishiguro, és capaç de fer-nos creure realment que el relat el fa una dona. Hi ha passatges de suma sensibilitat, però el relat porta a conclusions de gran duresa. Així que no deixeu de llegir, no em deixis mai.
www.livingto100.com. Si sapiguéssim la vostra esperança de vida, canviarien els vostres plans actuals? Però es pot saber en veritat? Aquesta pàgina web assegura poder endevinar-ho. És una calculadora creada per la Facultat de Medicina de Boston que està basada en diversos estudis i escales de risc. Només heu de fer l'enquesta responent a quasi un total de 40 preguntes sobre la vostra salut. www.livingto100.com. Avui despedim el programa amb una mica de rumba catalana, de la mà de Gertrudis. Algun país tropical per sentir-te especial i curar. El grup procedent de la Garriga, el Vallès Oriental, es va consolidar el 2004 i a dia d'avui ja compten amb 10 treballs, tant en castellà com en llengua catalana. L'últim treball, anomenat Ara volo alt, va ser presentat el 2016 en un dels moments de més popularitat del grup. El treball va sorgir després de 5 anys de silenci, on demostren la maduresa dels més de 15 anys de trajectòria, però sense perdre la frescor dels primers anys. Us deixem amb un dels temes més importants, anomenat Aire. Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat. Crec en la paraula, crec en la sobretaula, crec en la cervesa ben fresqueta a mitja tarda. Crec en el control, crec en el desgavell, crec en el ball caòtic que ha ordenat els estornells. Crec en la bona fe,
donar la mà. Perquè en salvar angleses obeses d'un ascensor de Lloret de Mar. És que l'aire, sempre l'aire, l'aire i el seu moviment, permanentment diferent. És que l'aire, sempre l'aire, perquè la força del vent és un país fet per la gent. Crec en un altre món, crec en el paradís, crec que ens volen confondre amb un miratge d'encís. Crec que en allò immediat, crec que en el pas dels anys, crec que si sempre estem junts no caurem mai en tants parats. Crec que l'aire, sempre l'aire, l'aire i el seu moviment, permanentment diferent. Com la pols, i em confonc de religió. Sóc partícula ridícula que navega sense por. Si veig que rezo massa, crec en tu. Si veig que prego gaire, crec en la.
Somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Les tres reines d'Orient. La història va anar més o menys així. A Orient hi havia tres reialmes petits i veïns. Els tres reis eren savis, mags i amics, i les tres reines eren amigues, eixerides i generoses. Tot hauria anat com una seda si no fos perquè aquells tres matrimonis no tenien fills, i això els entristia una cosa de no dir. El rei blanc, el rei ros i el rei negre, quan es feia fosc i es posaven tristos pel fet de no tenir hereu ni pubilla, pujaven al terrat del seu palau per esvergir les penes. Es distreien mirant els estels. Ves a saber què hi buscaven. Una nit de cop i volta, la reina blanca va sentir el seu home cridar.
Criats, patxes, correu, afanyeu-vos, marxem!
I el seguici va sortir tan a correcuita de palau que la reina blanca no va tenir temps ni de posar-li la bufanda al rei.
On deuen anar?
Va estranyar-se la reina. La reina blanca va trucar a la seva veïna, la reina rossa, i li va preguntar si el seu home, el rei Melcior, era allí.
No, noia,
va respondre-li la reina rossa.
Aquí no hi ha ni el teu home ni el meu Gaspar, que aquesta nit s'estava al terrat, com sempre, i no sé què li ha agafat, que ha sortit esperitat, ni temps he tingut de fer-li una abraçada.
Aleshores, la reina blanca va telefonar a l'altra veïna, la reina negra, i li va fer la mateixa pregunta.
Què és a casa teva, el meu home?
No,
va respondre-li la reina negra.
El meu reiet, en Baltasar, també estava mirant-se les estrelles, com sempre, i no sé pas què deu haver vist, que ha sortit Raven amb tots els criats i camells. Ni temps hi ha hagut de fer-li un petó.
Les tres reines estaven ben estranyades. No els quedava més remei que esperar la tornada dels seus homes per saber què havia passat i on havien anat els tres reis, i van haver d'esperar 15 dies ben bons. No va ser fins dues setmanes després que els van veure tornar assedegats, bruts i polsosos, però amb una cara de Pasqües que feia bo de veure. Les tres reines els esperaven a la cruïlla que separava els tres reialmes, les tres amb les mans als malucs, amb el posat ferreny i un somriure de cascabells als ulls.
Es pot saber on éreu tots tres?
Ah, si ho sabíeu.
Van sospirar els tres reis aixecant els ulls en l'aire, amb un record entendrit.
Doncs no, no ho sabem. I de fet, ens agradaria molt saber-ho. Au, vinga, expliqueu-vos.
Primer, deixeu-vos dutxar-nos, menjar i beure. Hem passat moltes peripècies per tornar a casa.
Un cop nets, refets i clanxinats, el rei Melcior, el rei Gaspar i el rei Baltasar van començar a explicar-se.
Veto aquí, heu de saber i entendre,
va contar el rei Melcior,
que vam marxar a correcuita perquè aquella nit, com tantes d'altres, tots tres havien pujat al terrat per veure si alguna estranya conjunció dels astres ens podia indicar on, quan i com trobar un hereu, un nen o una nena, tant se val. I sí, sí, vam veure una estrella formidable i meravellosa,
va continuar el rei Gaspar,
amb una cua d'estels al darrere, indicant-nos que cap a la banda de Betlem hi havia nascut un infant que, sense ser ben bé el nostre, podia ser i seria com si ho fos.
Aleshores, és clar, vam córrer a comprovar si el que anunciava aquell estel amb cua era veritat o no,
va concloure el rei Baltasar.
I què vau fer, aleshores?
Va preguntar la reina Blanca.
Nosaltres? Allà mateix el van proclamar príncep hereu dels reialmes dels blancs, els grocs i els negres alhora.
Això vareu fer, i res més?
Es va sorprendre la reina Rosa.
Ja ho crec que sí. Ens vam agenollar, cerimoniosament, davant seu, com hereu i senyor nostre que era.
I no vareu oferir-li res a aquella criatura?
Va indagar la reina negra.
Ja ho crec. Duiem els camells carregats del bo i millor. Li vam fer uns presents dignes d'un monarca. Or, encens i mirra.
Les tres reines van fer un bot de la cadira quan van sentir allò.
Ai, ai, ai! Quina mena de mag sou, vosaltres! Tan savis i tan pastetes! A qui se li acut regalar això a un infant?
Els tres reis van fer uns ulls com unes taronges. Tan contents que venien, i ara resulta que havien fet un disbarat.
Doncs què hauríem hagut de fer?
Aleshores, la reina Blanca, la reina Rosa i la reina Negra, d'allò més decidides, van començar a fer la llista d'allò que hauria calgut fer i no havien fet.
El primer que hauria convingut és deixar de banda les vostres pesades cerimònies de reialmes i de prínceps hereus. Als infants petits tant se'ls dona de l'or, l'encens, la mirra i la corona. Ni saben què és ni per a què serveix això. I encara prendrien mal si s'ho empassaven. Si tan nuet estava aquell nadó, més servei li haurien fet uns bolquers o uns peucs, o un llitet, una flassada i un pijama calentó?
Ara bé, el que els fa il·lusió de debò a les criatures de totes les mides, colors i edats són les joguines, cavallets de cartró, nines, peluixos, microscopis, calidoscopis, jocs d'ordinador, disfresses, trencaclosques, trens elèctrics, cotxes i vaixells pirates.
Oh!
Van compunyir-se els tres reis.
L'hem ben esguerrada, nois.
I ara què hi podem fer?
La reina Blanca, la reina Rosa i la reina Negra es van agafar per les espatlles fent pinya i van estar una estona xiu-xiuejant entre elles. Després van proclamar.
Ja tenim la solució! Ja sabem què cal fer! No sou savis? No sou mags? No ho endivineu? Què podríeu fer perquè tots els nens i les nenes del món, ja siguin blancs, grocs, negres, verds o vermells, sabessin que els estimeu com si fossin fills nostres? I us miressin i esperessin almenys un cop a l'any amb l'alegria i l'afecte i la confiança que hi havia als ulls d'aquell nadó de Betlem?
El rei blanc, el rei ros i el rei negre es van agafar per les espatlles fent pinya i van estar una bona estona secretejant entre ells. Després van proclamar:
completament d'acord! Per a què el voldríem, un príncep hereu? Si podem estimar tots els infants d'aquest món com si fossin fills nostres de bo de bo, ja sabem què cal fer i com ho podem fer, que per alguna cosa som savis i mags d'Orient. Cada any, tots els nens i nenes del món, siguin del color que siguin i tinguin l'edat que tinguin, poden esperar la nostra reial visita, ja que des d'ara els prometem que vindrem carregats de regals de bo de bo, sobretot de joguines, i una mica de carbó, esclar, per aquells que hagin fet algun disbarat tan gros com el que hem fet nosaltres aquest any. Així ho prometem i proclamem, i que consti en acta, amb data d'avui mateix, 6 de gener.
La reina blanca, la reina rossa i la reina negra van somriure entendrides i enriolades. Van abraçar els seus reiets amb una besada molt poc monàrquica i amb l'ajut dels seus patges es van apressar a organitzar la feina que hi havia en aquells tres petits reialmes d'Orient. Des d'aleshores endavant, si calia que cada 6 de gener, cada infant rebés una joguina, si més no. Com així ha estat d'aleshores ençà, perquè la promesa d'aquells tres reis d'Orient fa anys i panys que es compleix puntualment. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Les tres reines d'Orient, de Teresa Duran. Editorial La Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
There's a lion! Oh, and a tiger! There's a spider! And there's a snake there! Oh, and there are monkeys! Take your bag and put on your boots. We're going to the jungle. We're walking.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Nens i nenes, pareu atenció. Arriba l'hora del conte i comença la narració.
Hola. Soc la Sílvia i vinc de la Biblioteca Antoni Comas a llegir-vos un conte. Ja sabeu que a la biblioteca n'hi ha molts de contes per triar i remenar tants com vulgueu i emportar-vos-els a casa per llegir-los i mirar-los, per explicar-los i després d'uns dies tornar-los perquè tothom en pugui gaudir. I és que la biblioteca pública és un espai per a tothom. El conte que us he portat avui és un àlbum il·lustrat de l'editorial Joventut. Té per títol L'os que estimava els llibres. Està escrit per en Dennis Hassley i està il·lustrat per en Jim LaMarche. Preparats per gaudir-lo? I diu així. Un dia, un os jove ensumava entre uns arbustos quan de sobte va veure alguna cosa al terra. S'ho va mirar amb curiositat. Va olorar-ne els petits símbols i finalment ho va agafar entre les dents i s'ho va endur cap a la seva cova. Era un tros de paper amb paraules escrites, però l'os no ho sabia. Van passar els anys i l'os es mirava aquell paper amb fascinació. Li semblava tan misteriós i llunyà com la lluna. Una tarda d'estiu, l'os es va allunyar d'on vivia més del que tenia per costum. Anava seguint una olor fins que va arribar a una clariana i allí hi va veure unes coses ben estranyes. Hi havia una cabana i roba de colors vius estesa en un cordill i una noia. Amagat darrere un arbre ben gros, l'os va observar com la noia s'asseia i obria un objecte quadrat i misteriós. Les delicioses olors de pa, cafè i cansalada que venien de la cabana li feien pessigolles al nas. Però l'os continuava fascinat mirant la noia, intentant entendre què feia amb el llibre a les mans. Quan la mirava, se sentia tranquil i relaxat. Quan va tancar el llibre, va marxar corrents. I un dia i un altre, l'os va tornar. Va mirar d'acostar-se més a la noia i l'observava de darrere un arbre, traient tan sols el cap. Mai no havia vist res de semblant. De vegades, quan la noia mirava el llibre, deixava anar rialles ben fortes. Altres vegades, abaixava el llibre i mirava més enllà, però l'os tenia la impressió que no mirava res. I altres vegades, semblava tenir por i agafava el llibre amb força. I una vegada, quan un raig de sol es va filtrar entre les branques, l'os va veure com la noia deixava el llibre damunt la falda i tancava els ulls tirant el cap enrere. Més tard, la noia va entrar dins de la cabana i l'os va marxar lentament cap a la seva cova. Una tarda, la noia no era al lloc de sempre. Lentament, l'os es va anar acostant al munt de llibres que hi havia escampats per terra. En va tocar un de tapes marrons i el va fer caure de la pila de cara cap avall. El va empènyer amb el nas i va mirar de girar-lo amb les urpes. Finalment ho va aconseguir i després el va poder obrir amb el nas, però pum! Se li va tancar tot seguit. Un cop més el va poder obrir. Es va acostar una mica més a les pàgines i va deixar caure el cap al bell mig. Allí mateix hi havia línies i més línies plenes de símbols, petits símbols com els del tros de paper que tenia a la cova. Se'ls va quedar mirant mentre s'omplia el nas amb les olors de la tinta, del paper, de la cola i, sobretot, de la mateixa noia. No es va adonar que la noia se li acostava per darrere. Quan finalment la va sentir venir, va girar el cap en rodó. L'os i ella es miraren els ulls durant uns instants. L'animal va tocar el llibre un cop més, va girar cua i va marxar corrent. L'endemà va veure la noia asseguda a la seva cadira amb el llibre de tapes marrons damunt la falda. Mirava cap als arbres com si busqués alguna cosa. Quan finalment el va veure, li va somriure. Vine, acosta't, os! Després de rumiar-se una mica, l'os va sortir de darrere l'arbre i es va anar tensant molt lentament cap a ella, movent el cap a dreta i esquerra. Es va acostar a la noia, però no tant com per poder marxar corrent. Es va jeure al seu costat i se la va quedar mirant. Aleshores, ella va obrir el llibre molt de compte i començar a llegir amb una veu molt suau. Hi havia una vegada un mariner que va haver de viatjar per moltes aigües abans de poder tornar a casa. L'os se la mirava bocabadat en mesura que ella passava les pàgines del llibre. No entenia res del que la noia li deia, però la seva veu dolça l'embolcallava de felicitat. Dia rere dia, l'os va visitar la noia al llarg de tot aquell estiu. Quan llegia amb veu tremolosa i li feia saber que el mariner s'havia perdut, l'os patia. Quan la noia reia amb els trucs i tripijocs del mariner, l'os també se sentia estranyament feliç. Quan li parlava de l'amor de l'home, l'animal aixecava el cap per mirar la seva lectora amb ulls enterbolits i observava com li sortien les paraules dels llavis. Cada paraula que ella li llegia formava part d'una història. Una història per al seu os. Una tarda que l'os havia tornat a la clariana, l'aire es va tornar fred. La noia deixà el llibre damunt la falda i sospirà. Ai, m'agradaria tant que poguessis llegir aquests llibres quan arribi l'hivern i jo no ho sigui. Aleshores, va somriure i l'os, veient aquell somriure, es va sentir del tot lleuger i feliç. I la noia continuà llegint en veu alta. La propera vegada que s'hi va presentar l'os, duia una cosa entre les dents. Era el tros de paper que guardava a la cova i que anys enrere havia trobat enmig d'uns arbustos. El va deixar al costat de la pila de llibres. «Os?», va dir ella. L'animal ja sabia que aquell era el mot amb el qual el cridava i va aixecar el cap. «Os? M'has dut això?» I va llegir amb la seva dolça veu com si es tractés d'una història que l'os li havia regalat. «Estimada Elisa, el teu pare i jo hem estat molt contents de rebre la teva carta. Sovint t'imaginem en els boscos on vam passar l'estiu. Recordo els dies que anaven a buscar maduixes». I seguia un text ben bonic. El proper cop que l'os va tornar a la clariana, les fulles estaven canviant de color. Tan bon punt va arribar a la cabana, es va adonar de tot allò que també havia canviat a dins. La noia no l'esperava. L'os es passejà uns instants per aquell indret, lentament, movent el cap rítmicament a dreta i esquerra, fins que va arribar on havia estat la seva cadira. Allí, sota l'arbre on ella acostumava a seure, hi havia tots els seus llibres. N'hi havia molts, més dels que havia vist, escampats damunt una tela i barrejats amb fulles daurades dels arbres i pinyes mig obertes. Els havia deixat per ell, els llibres i una nota, com si desitgés que ell la pogués llegir. Per al meu os. Va mirar tot el que li havia deixat. Va comprendre que la noia havia marxat. Ara només l'envoltava el silenci. I amb molta tendresa, l'os va agafar el llibre de tapes marrons entre les seves dents i se l'endugué. Tota aquella tarda no va parar d'anar i venir de la cova a la cabana i de la cabana a la cova creuant el bosc, transportant els llibres de tapes vermelles, verdes, negres, històries de mariners, de deeses, de terres llunyanes, mentre el rierol xiuxiuejava i les gralles xisclaven. Aquella nit, amb la lluna blanca com una pàgina amb els seus símbols diminuts i negres, l'os va jeure envoltat de tots aquells llibres que havien estat d'ella, fins que es va adormir. I mentre dormia va sentir la seva veu dolça i propera. Li explicava una història d'aventures de màgia i d'amor. I al llarg de tot aquell hivern, abans que ella tornés amb l'arribada de la primavera, Sempre que l'os acostava el musell a les pàgines d'algun llibre o que acariciava les cobertes amb les potes, ella hi era present i li llegia. I conta, conta, aquest conte ja s'ha acabat.
L'Hora del Conte és un espai patrocinat per les biblioteques públiques de Mataró, Pompeu Fabra i Antoni Comas. Vine a conèixer-nos. Hi trobaràs llibres per infants, joves i adults, CD, DVD, revistes i accés a internet gratuït. I una àmplia agenda d'activitats com l'Hora del Conte, clubs de lectura per infants i adults, exposicions, conferències, concerts i tallers. Segueix-nos a Facebook i al blog. T'esperem. Creix personalment, forma part de la comunitat i familiaritza't amb la societat de la informació.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat. Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Novembre!
L'Hora del Conte, al 91.5 FM.